Centenars de persones es van concentrar ahir davant dels ajuntaments del Maresme per mostrar el seu rebuig enfront a l'aplicació del 155, l'empresonament dels consellers del govern català i els Jordis. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'informatiu vespre. Dijous 9 de novembre de 2017, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu comarcal que us uneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Ressaca després de l'aturada de país d'ahir dimecres, en la que el Maresme va viure una jornada de talls a la Nacional 2, retards i talls també al transport públic en diferents punts de la comarca. També al vespre es van celebrar diverses concentracions amb molta assistència de públic. Tant a Tordera com a Calella s'hi van congregar centenars de persones per llegir un manifest i mostrar el seu total rebuig davant dels darrers empresonaments dels consellers del govern català o l'aplicació de l'article 155. En seguirem fent balanç avui a l'informatiu, entre d'altres temes d'interès. A l'edició i locució, Joan Bosch, amb la col·laboració, com sempre, dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. I ara és el moment, tot seguit, de repassar titulars.
Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents i feixistes als carrers de Catalunya.
Escoltàvem a Joan Carles García, alcalde de Tordera, llegint el manifest ahir al vespre a la plaça de l'Ajuntament. Gairebé d'un miler de persones van assistir a la concentració a la plaça de l'Ajuntament de Calella i a la marxa sorollosa. Centenars de torderencs també es van concentrar a la plaça per demanar la llibertat dels presos polítics. Jornada de vaga general també a Palafolls, amb seguiment divers a la població. La diputada i alcaldessa de Calella serà proposada per un dels àmbits sectorials del Partit Demòcrata, segons ha confirmat el president comarcal del partit, Carles Bosch, a Ràdio Calella Televisió. El grup Artea finalitza aquesta setmana les obres a la ruta de la Tordera. Blanes celebra avui al vespre una taula rodona per parlar sobre el paper de les entitats. Calella per la independència ha omplert 4 autocars per a la manifestació de dissabte que sortirà del carrer Marina. Detenen 2 lladres de mòbils a Malgrat que actuava amb violència. 2 persones s'han resultat ferides lleus aquest matí en un accident de la urbanització Can Camps a Tordera. Calella reclama la igualtat de gènere amb actes durant tot aquest mes de novembre. Aquest proper diumenge 12 de novembre, els castellers de l'Alt Maresme tancaran la seva temporada a Tordera. L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, anunciarà dissabte com queda la seva relació amb el Partit Socialista. Fem una prèvia del temps. La nuvolositat serà entre variable, formada per núvols alts i mitjans i també per nuvolades mar endins. No s'esperen precipitacions. Les temperatures baixaran lleugerament, a mínimes entre els 3 i els 5 graus a l'interior de la comarca. Repassats titulars, ara sí, entrem en matèria. Multitudinària marxa sorollosa per l'alliberament dels consellers empresonats a Calella. Gairebé un miler de persones van assistir a la concentració a la plaça de l'Ajuntament de Calella i a la marxa sorollosa. Cassoles, xiulets i tambors han sigut alguns dels utensilis que els participants de la marxa van fer sonar per reclamar l'alliberament del vicepresident Oriol Junqueras i dels consellers i conselleres. La marxa va arrencar a la plaça de l'Ajuntament i va acabar amb el cant de l'estaca a la plaça Catalunya. Entitats polítics independentistes com Òmnium Cultural Montnegre, l'ANC Esquerres per la Independència i el Comitè en Defensa de la República van convocar l'acte, que va comptar també amb el suport del PDeCAT, Esquerra i la CUP. Amb aquesta marxa es va culminar la jornada de vaga general i l'aturada de país del passat dimecres 8 de novembre. Anem a Tordera, i és que centenars de tordarencs es van concentrar a la plaça per demanar la llibertat dels presos polítics. Nova concentració multitudinària. Ahir a la tarda a Tordera l'Ajuntament havia convocat a la ciutadania per reclamar l'alliberament dels consellers i dels Jordis i per mostrar el rebuig a l'aplicació del 155. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, en va fer lectura d'un manifest consensuat per la taula per la democràcia.
Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents i feixistes als carrers de Catalunya.
L'alcalde de Tordera va formar part dimarts de la delegació de 200 alcaldes catalans que van viatjar a Brussel·les. L'acte tenia per objectiu la defensa del govern de Catalunya i per mostrar el rebuig a la vulneració dels drets civils. Joan Carles García explicava un parell d'anècdotes del viatge.
Us explicaré una anècdota que vam tenir quan ja tornàvem cap aquí de matinada a l'aeroport. Sabeu que quan entres a l'aeroport et fan una revisió de seguretat. Doncs allò, quan poses tots els estris metàl·lics i has de sortir, una de les bosses que anàvem nosaltres, la de l'alcaldessa de Calella, va ser d'aquelles que revisen especialment perquè les cogien a l'assar. Mentre revisaven aquella bossa, el senyor que estava fent-ho ens va preguntar si eren portuguesos, i li van dir que no, que érem catalans, i immediatament ens va dir: tenim el president Puigdemont aquí, que per nosaltres és evident, i ens va començar a dir que el president Puigdemont és legítim, que és el president de Catalunya, que a Brussel·les no poden entendre per què el govern de l'Estat està actuant d'aquesta manera, que no són uns delinqüents i que seguim lluitant per la democràcia, que ells, el poble, ens farà costat. Això va ser espontani, i això també és una mostra de com està rebent Europa aquest moviment català. Però a més us explicaré una anècdota personal que també crec que és important. Ahir jo feia anys, el 7 de novembre. Casualment vaig passar el meu aniversari a Brussel·les, però casualment fa 6 anys també va passar això. El dia 7 de novembre hi era a Brussel·les, en aquell moment acompanyant el president Mas, que ja anava a explicar què era això de la proposta d'independència que ell estava defensant. Vam anar per molts llocs, a tot arreu anàvem, hi havia 30, 40 persones, 20, 15, i quan vam acabar la jornada el president Mas em va dir: a Joan Carles, no en són massa cas. Això era fa 6 anys. Ahir, fins i tot, el senyor de l'aeroport ens va parlar del conflicte que hi ha a Espanya, entre Espanya i Catalunya. Per tant, el que sí que hem fet d'una manera molt clara és fer internacional el conflicte. Tot el món el coneix, i això és una eina que ens ajudarà a tirar endavant.
Prèvia a la concentració a la plaça, un centenar de persones havien tallat la Nacional 2 a la rotonda de Can Carrion i continuat en marxa direcció a la mateixa plaça. Anem a Palafolls, parlem de la jornada de vaga general d'ahir dimecres 8 de novembre, convocada pel sindicat minoritari intersindical, CSC, i amb el suport de l'ANC i Òmnium Cultural. Va tenir un seguiment divers a Palafolls. Per una banda, els centres escolars van presentar unes aules parcialment buides, així com una part dels professors van adherir-se a la vaga i d'altres no. En el cas de l'Escola de les Ferreries, el 73% del professorat va adherir a la convocatòria de vaga general, i van assistir al centre un total de 74 alumnes dels més de 500 que acull l'escola. Per la seva banda, l'escola Mas Prats va ser un 32% del professorat el que va decidir sumar-se a la jornada de vaga, i en aquest centre hi van acudir 132 alumnes dels 451 amb què compta. En el cas de l'Institut de la Font del Ferro, el seguiment va ser també minoritari, amb un 36% del professorat adherit a l'aturada, tot i que només van anar a classe 66 alumnes. Segons va informar l'Ajuntament de Palafolls, l'Escola Municipal de Música i Dansa i el local jove de Can Batlle van sumar-se a la jornada de vaga i no van obrir les seves portes. Per altra banda, tal com va informar també el consistori, les activitats extraescolars de caire esportiu que es desenvolupaven en espais municipals van realitzar-se amb normalitat. A les 6 de la tarda, tal com s'havia convocat des de les entitats d'ANC i Òmnium Cultural i els comitès en defensa de la República, va haver-hi una concentració davant de l'Ajuntament de Palafolls en protesta contra els empresonaments dels membres del govern de la Generalitat i els líders de les entitats sobiranistes de l'ANC i Òmnium, així com també en defensa de l'autogovern i en contra de l'article 155. Candini opta a formar part de la llista del PDeCAT per a les eleccions del 21D. La diputada i alcaldessa de Calella serà proposada per un dels àmbits sectorials del Partit Demòcrata, segons ha confirmat el president comarcal del partit, Carles Bosch, a Ràdio Calella Televisió. Aquest dissabte a Barcelona es farà l'acte de proclamació dels candidats i caps de llista per a cadascuna de les quatre circumscripcions electorals de Catalunya. Aquest dilluns, el PDeCAT del Maresme va decidir quins seran els tres candidats territorials per formar part de la llista per a les eleccions del 21 de desembre. Són, per aquest ordre de votació, l'actual president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, el regidor d'Arenys de Mar i membre de l'executiva local, Xavier Masgrau, i l'exalcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer. El president comarcal, Carles Bosch, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que el territori s'assegura també tenir presència a la llista a través de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, però com a candidata d'una dels àmbits sectorials.
La Montserrat Candini es presenta pels àmbits sectorials i llavors d'aquesta manera, com a Maresme, podrem tenir dos representants de molt alt nivell, no? Dos persones molt, molt representatives, com són la Montserrat Candini i en Miquel Buch, no? I nosaltres estem encantats que això pugui ser així, no? Cas com en l'altre.
El president comarcal del Partit Demòcrata ha dit que el territori donarà suport al president Puigdemont si finalment decideix encapçalar la llista.
Si el president Puigdemont manifesta que es vol tornar a presentar, doncs no crec que hi hagi ningú que vulgui optar a fer unes primàries per disputar-li el lloc.
El PDeCAT ha registrat la seva candidatura amb la marca Partit Demòcrata Pacte, una coalició que incorpora independents. El president comarcal ha lamentat que finalment no hagi quallat la proposta d'articular una llista unitària amb d'altres forces independentistes per fer un pols a l'Estat. Assegura que ells hi han treballat fins l'últim moment, però que en la decisió hi han pesat arguments purament electoralistes.
Per nosaltres no ha quedat la possibilitat de poder fer la llista unitària. Altres formacions ho han vist d'una altra manera. Suposo que perquè les enquestes en principi els són més favorables, però jo penso que no, que és un error, vaja, així de clar, que és un error que anem en llistes separades, perquè sembla que estiguem fent les eleccions autonòmiques i això són de tot mentre les eleccions autonòmiques.
El PDeCAT afronta aquesta campanya sota les premisses de defensar la llibertat de Catalunya i la fita aconseguida l'1 d'octubre, així com preservar les institucions catalanes de l'agressió de l'Estat via l'article 155 de la Constitució espanyola, de treure els presos polítics de presó i de restituir el govern legítim de Catalunya. S'ultimen els detalls de la ruta de la Tordera. El projecte Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies neix de la voluntat pública dels diferents promotors del projecte de dinamitzar els recursos naturals, culturals i materials vinculats al riu Tordera i a la seva conca, mitjançant la vinculació del senderisme i el cicloturisme al voltant d'un curs fluvial tan important com la Tordera i la Riera d'Arbúcies. El grup Artea finalitza aquesta setmana les obres a la ruta de la Tordera. Les obres s'han fet principalment al camí de Can Buscà. s'ha habilitat un pont de 2 metres de fusta per donar accés a la ruta de la Tordera en comptes de creuar pel mig de la carretera. I tenen permès el pas als vianants i ciclistes. També s'ha creat un petit pas subterrani pel pas lliure dels animals i les aigües de pluja, on els ciutadans no hi poden travessar. Aquesta ruta fluvial acaba a Tordera, al nou punt del camí de Can Buscà, però continua per diferents poblacions com Fogars de la Selva i Arbúcies. Josep Palmà, treballador del grup Artea, ens explica les obres i els terminis de la ruta.
Bueno, en principi nosaltres avui deixarem la plataforma acabada, falten les entregues, diguéssim, als finals del pont que van amb formigó, perquè per la duresa, si hi ha un riu, hem de donar-hi una mica de duresa més. Suposo que dilluns, dimarts, com a molt dimarts, podrà passar la gent ja, serà accessible.
Josep Palma explica les mesures que es volen prendre perquè els vehicles que aparquen a la zona del passeig fluvial no tallin el camí.
En principi, la setmana que ve pintem. Quedarà pintat els 2,50, em sembla que són d'amplada del pas de bicicleta i de persones, i dreta no tindrien que trepitjar-ho al mercat. Si no, suposo que es farà alguna actuació, es posarà algun tope perquè no puguin accedir. Ara mateix hi ha unes peces de formigó perquè se vagin acostumant a no tocar-ho, no trepitjar-ho. El pas ha de quedar obert.
El grup Artea també s'està encarregant de fer una aula als vestuaris del camp municipal de futbol i en 2 setmanes començaran a treballar els 60 metres quadrats de la teulada de l'església, que ha de ser arreglada i reconstruïda. I tot seguit parlem de Blanes, que celebra avui al vespre una taula rodona per parlar sobre el paper de les entitats. Blanes ha programat per aquest vespre una taula rodona que porta per títol Associacions, Participació i Poder Local i que té per objectiu debatre l'entorn del paper que tenen les entitats i associacions en el municipi. L'acte, que comença a les 8 del vespre al Teatre de Blanes, compta amb la presència de diverses persones especialistes en la matèria. Per una banda, hi participarà Quim Burgués, catedràtic de Ciència Política i professor de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, doctora en Sociologia i també professora de la UDG, i Fernando Vindado, comissionat de Participació i Democràcia Activa a l'Ajuntament de Barcelona. A través de la taula rodona es vol fer una reflexió a l'entorn del paper que han de tenir les entitats cap al municipi on pertanyen, així com valorar el nivell d'incidència que tenen sobre el teixit social. Tot plegat es planteja a partir de 2 qüestions, el paper que juguen a l'hora de prestar serveis i quin nivell d'implicació tenen com a instrument de democràcia participativa. Ho ha explicat a Ràdio Palafolls Folls Ivan del Río, tècnic de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Blanes i un dels impulsors de la taula rodona.
Una funció principal de les entitats és prestar béns i serveis. L'altra, que qüestionarem, és el seu funcionament intern. Teòricament no, segons els estatuts, han de tenir un funcionament democràtic i una estructura de funcionament democràtic. Posarem en qüestió aquest tipus de funcionament, o posem sobre la taula si aquest funcionament és realment democràtic o no és realment democràtic, i després passarem a el que és el tema de la col·laboració amb l'administració.
A Blanes, una mostra d'aquesta participació ciutadana a través de les entitats s'ha tingut increment diversos exemples. Un d'ells són els pressupostos participatius que es van gestionar des de l'Ajuntament i les associacions de veïns. Precisament del Río ha explicat que aquest és un dels punts que volen posar sobre la taula.
Que aquí no només participen les entitats, sinó que també participa la ciutadania, estan oberts a la ciutadania, però aquí ens qüestionarem, no?, quin és el paper que han de tenir les entitats en processos participatius, i en el cas concret de Blanes parlem de pressupostos participatius, en el cas de que aquests pressupostos participatius entrin dintre dels objectius d'una entitat. Quin paper han de tenir, per exemple, les associacions de veïns en els pressupostos participatius? Han de liderar aquests pressupostos participatius o han de tenir un paper predominant o no han de tenir cap paper o simplement han de tenir un paper col·laborador amb l'administració, perquè realment qui ha de decidir és la ciutadania, perquè realment és un procés obert a la ciutadania? Posem sobre la taula això.
La taula rodona comptarà amb la moderació de Valentín Inarejos, membre de l'equip del programa de ràdio Es Digital. dijous, format per diversos professionals del món de la comunicació i que s'emet a l'emissora del municipi. Al final de l'acte s'obrirà un torn obert al públic assistent perquè pugui participar activament al debat i pugui fer les seves aportacions. La taula Associacions, Participació i Poder Local s'ha plantejat també com una continuació del curs formatiu per a entitats que va realitzar-se el mes d'octubre i que clourà a través de l'acte d'avui dijous. I tot seguit és moment dels breus. I comencem parlant de Calella, i és que Calella per la Independència ha omplert 4 autocars per a la manifestació de dissabte que sortirà del carrer Marina. ANC i Òmnium Cultural han presentat els detalls de la manifestació que tindrà lloc aquest dissabte 11 de novembre per demanar l'alliberament dels presidents de les entitats civils sobiranistes i els membres del govern de Carles Puigdemont. La marxa sortirà enrere el lema Llibertat, presos polítics, som república, i arrencarà a les 5 de la tarda des del carrer Marina. L'ANC Calella per la Independència ha organitzat un desplaçament en autocar per assistir-hi. De moment ja han omplert 4 vehicles. Les entitats tenen per objectiu omplir tot el carrer Marina en el que anomenen la Diada de la Llibertat. Segons han informat avui en roda de premsa, la marxa sortirà a les 5 de la tarda en direcció al mar fins a l'avinguda Icària, on hi haurà l'escenari. A la capçalera s'hi podran veure els principals dirigents sobiranistes, però amb la novetat que hi haurà un espai d'honor reservat per als familiars dels presos polítics i dels membres del govern que són a Brussel·les. S'ha demanat als manifestants que portin un llaç groc. Anem a Malgrat, i és que detenen 2 lladres de mòbils en aquesta població que actuaven amb violència. Preocupació a Malgrat de Mar les darreres setmanes davant l'allau de robatoris de mòbils, especialment entre les persones més joves. Tots aquests robatoris s'haurien perpetrat amb violència per part dels seus autors, a qui la policia local finalment ha detingut al llarg de les darreres hores. Es tracta de 2 individus de fora del municipi que no guarden cap tipus de relació entre ells, però que haurien actuat fent servir el mateix modus operandi, robatori amb violència. El primer dels detinguts és un menor d'edat, veí de Blanes, i a qui la policia li ha imputat una desena de robatoris, més també a Malgrat de Mar. El segon individu, a qui la policia ha enxampat, té el domicili a Figueres i compta amb nombrosos antecedents policials. I per últim, per acabar l'apartat de breus, 2 ferits en un accident a Camps, a Tordera. 2 persones han resultat ferides lleus aquest matí en un accident a la urbanització de Can Camps, a Tordera. Segons la policia local, l'accident s'ha produït a la cruïlla entre les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El cotxe hauria bolcat després de perdre el control. En un principi, els ocupants s'han quedat atrapats a dintre, però finalment han pogut sortir. L'impacte ha fet que el vehicle perdés combustible. En les tasques de suport han participat 2 dotacions de bombers, 1 ambulància i 2 patrulles de la policia local. Tornem a Calella, i és que la ciutat de Calella reclama la igualtat de gènere amb actes durant tot aquest mes. El dia 25 de novembre celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere envers les Dones, i durant tot el mes de novembre Calella realitzarà diversos actes per commemorar-lo. Tallers de llaços, classes de tai chi o ioga i teatres, debats adreçats als alumnes de secundària de la ciutat són alguns dels més destacats. La regidora d'Igualtat, Cindy Rando, destaca la necessitat de tractar el tema de la igualtat amb els joves.
Entenem i creiem que des de ben joves hem de començar a treballar aquests temes i començar a conscienciar de la importància de la igualtat entre homes i dones. I, per tant, el que intentem és poder entrar a les escoles i fer tallers per apropar-los i sobretot, doncs, començar a conscienciar-los i explicar-los de la importància que entenem que té la igualtat.
El dia 25 es faran els actes anuals per fer un homenatge a la igualtat de gènere i a les dones que han mort víctimes de violència de gènere.
Nosaltres entenem i creiem que hem de fer un homenatge a aquestes dones que, malauradament, han mort. I la nostra manera de fer, doncs, aquest homenatge és il·luminant el far de color lila, que és el color de la dona, i doncs també fent la lectura del manifest a la plaça de l'Església i amb l'enlairament simbòlic d'aquests globus que doncs representen aquestes víctimes que malauradament hi han hagut durant l'any.
La regidora d'Igualtat creu que la celebració de les diverses activitats és una bona manera de reivindicar la igualtat, però assegura que és una llàstima que continuïn sent tan necessàries.
Aquest any tenim una miqueta de tot i molt contents de poder celebrar aquests actes. Encara que entenem que és una llàstima haver de seguir reivindicant el dia 25 de novembre o també el 8 de març, però creiem que és necessari.
Els comerços i els edificis municipals de la ciutat disposaran de cartells de difusió de la línia d'atenció a les dones víctimes de violència masclista, un número que no deixa rastre a la factura telefònica. Aquest telèfon és el 900 900 120. Parlem tot seguit de Tordera, i és que aquest diumenge la plaça del Mirador de Tordera acollirà la quarta diada dels castellers de l'Almaresme. Aquest proper diumenge, 12 de novembre, els castellers de l'Almaresme tancaran la seva temporada a Tordera. Coincidint amb el mercat dominical, la plaça de l'Ajuntament i el Mirador de la plaça seran l'escenari de la quarta diada dels maduixots. La jornada començarà a 11:45 del migdia amb una cercavila des del Pont de Ferro i continuarà a les 12 amb les actuacions dels castellers del Castellà del Vallès, castellers del Riberal i els maduixots. Héctor Montero, portaveu i membre dels maduixots, ens explicava què significa per la colla l'acte de celebrar la diada.
Per totes les colles, la diada de la colla és una diada que s'acostuma a fer a final de temporada. És una diada que no coincideix amb cap festivitat ni amb cap esdeveniment important dels nostres pobles, sinó que la fem per nosaltres mateixos. Per tant, és una festa nostra, és una festa de la colla i celebrem el nostre final de temporada. A més, en el nostre cas, la diada coincideix en el temps amb l'època, més o menys, vam fer la primera assemblea fundacional de la colla. Per tant, és un dels nostres dos aniversaris. Celebrem l'aniversari de la fundació de la colla amb aquesta diada i després a l'abril celebrem l'aniversari del bateig.
Fa 4 anys que la colla dels castellers de l'Alt Maresme realitza les seves construccions i ja és considerada com a colla de 7,5, tal i com ens explica el mateix Héctor Montero.
Doncs jo ara penso en com érem fa 4 anys quan ens trobàvem gent que no havíem vist castells mai i ens apuntàvem això i veig on som ara i això era impensable, era impensable. Nosaltres vam fundar-nos amb la idea de començar a assajar, de començar a donar a conèixer el món casteller per la comarca i de començar a actuar l'any següent i d'anar fent castells de 6 i a poc a poc. El primer any ja vam fer castells de 7, el segon any ja vam fer el 4-7 amb l'agulla, per tant categoria de castells de 7,5, i en aquest nivell ens hem anat mantenint, consolidant castells de 7. Aquest any hem fet més castells de 7 que mai. I també arribant a aquest punt dels castells de 7,5, que és més complicat i que l'anem treballant i amb l'esperança d'anar consolidant.
I acabem parlant de Blanes, i és que Miquel Lupiáñez anunciarà dissabte com queda la seva relació amb el PSC. L'alcalde de Blanes, el socialista Miquel Lupiáñez, va anunciar la setmana passada a través de Twitter que demà divendres anunciarà una decisió que afectaria a la seva relació amb el PSC. Lupiáñez va escriure divendres passat 2 piulades, una primera on expressava la seva indignació per l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras i la meitat del govern català, així com també per l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents d'ANC i Òmnium. Seguida d'aquesta piulada, Lupiáñez en feia una altra on deia que havia informat al grup municipal que ja havia pres la decisió, que estaria vinculada amb la seva futura relació amb el PSC i que demà divendres, dia 10, l'anunciaria després de comunicar-la a l'assemblea de l'agrupació. I tot seguit és el moment de la previsió meteorològica per les properes hores i connectem amb el servei meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, amb en Quim Serra. Quim, bona tarda, com ho tenim això?
Molt bona tarda, continuem amb un temps força tranquil, tot i que aquest matí, primeres hores, sobretot, hem tingut més núvols. Aquesta tarda esperem que sigui bàsicament assolellada aquí al Maresme, i això el que fa que les temperatures màximes doncs siguin una mica més agradables. Tot i així, avui valors com a molt al voltant dels 14, fregant els 15, i poca cosa més, i és que aquesta pròxima nit torna a ser freda més que la nit anterior, amb alguna feble glaçada cap a l'interior de la comarca i la conca de la Tordera, mentre que a prop de la costa esperem temperatures que doncs, aniran al voltant dels 5-6 graus de mínima. Per tant, ambient fred demà a primeres hores del dia, però farà sol i les temperatures de mica en mica aniran pujant demà màxima ja cap als 15 o puntualment als 16 graus. Els vents, com avui, com aquesta tarda, continuaran demà fluixos, reforçar una miqueta la marinada de Garbí la tarda. La situació marítima, que estarà dominada tant aquesta tarda com demà pel marejol a marees de mar de fons poc importants.
Doncs fins aquí l'informatiu vespre d'aquest dijous 9 de novembre, un informatiu encara marcat pel que va succeir ahir, les concentracions i la vaga general. L'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, i res més, us desitgem que acabeu de passar un molt bon vespre i una molt bona nit. A reveure. Adéu-siau.